Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El primer dia del macrotall de Rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders s'està desenvolupant fins ara sense incidències remarcables més enllà d'algun retard puntual i l'allargament pròpiament dels trajectes. Hi ha algunes queixes, però, dels usuaris. Actualitzem tot plegat anant en directe cap a Sant Vicenç de Calders. Allà hi ha una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb Ricard Boigues i el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El servei alternatiu està preparat per moure 15.000 passatgers, però hi ha molts usuaris que avui han optat per agafar el cotxe, com el Joan Valero, que ha vingut fins aquí, fins a l'estació de Sant Vicenç, per veure quina era la situació.
Bé, un caos. Però bé, avui he anat en cotxe. Avui he anat en cotxe i ara he vingut a veure una mica com està el panorama, per si puc anar demà o no. Perquè una cosa són els horaris que hem de complir la gent, llavors no podem fer ara la feina.
Ja ha deixat clar que no té, de fet, clar si agafarà demà o no el tren per anar de Sant Vicenç a Tarragona. Ricard Boigues i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
Més notícies, Marta Cristià.
El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat l'1 d'octubre en una declaració institucional amb motiu del 7è aniversari del referèndum. Rull, que ha comparegut acompanyat dels membres de la mesa de Junts i Esquerra, ha demanat que s'apliqui la llei d'amnistia. Per altra banda, en un vídeo a les xarxes, el president de la Generalitat de l'1 d'octubre, Carles Puigdemont, n'ha defensat la vigència i ha promès treballar per la unitat de l'independentisme.
Tinguem més força parlamentària on tinguem menys. El referèndum de l'1 d'octubre és un fet tan contundent que intentar fer política prescindint-ne és faltar al principi de realitat. No hi ha prou gomes d'esborrar per eliminar-lo de la nostra història i prescindir-ne quan ens plantegem el futur de la nostra nació.
Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'obre a parlar amb Puigdemont si Junts decideix que és el seu interlocutor com a líder de l'oposició. El govern, en canvi, no ha confirmat ni desmentit que Puigdemont truqués a Illa després de la investidura com a gest de cortesia, com ha publicat el periòdico. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que això forma part de les converses privades del president. En tot cas, no es tanca el fet que Illa pugui tenir Puigdemont com a interlocutor.
A l'espera que Junts per Catalunya determini quins són els seus interlocutors, doncs en aquest moment doncs podrem parlar doncs amb qui ells mateixos determinin.
D'altra banda, el president Illa ha rebut avui al Palau de la Generalitat l'exlíder de l'extinta Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida.
Julian Assange trenca el silenci per denunciar els abusos de la CIA i reivindicar el periodisme d'investigació. En una compareixença al Consell d'Europa, el fundador de Wikileaks ha advertit que el seu cas no tenia fonament, però ha justificat el pacte amb la Casa Blanca perquè veia clar que no es faria justícia.
Avui no sóc lliure perquè el sistema va funcionar. Sóc lliure avui després d'anys d'empresonament perquè em declaro culpable de periodisme. Em vaig declarar culpable de buscar una font d'informació. Em declaro culpable d'obtenir informació d'una font i em declaro culpable d'informar al públic aquesta informació.
Assange ha posat el nom de Mike Pompeo, director de la CIA i secretari d'Estat nord-americà amb Donald Trump, com a cervell d'un cas infundat i que vulnera els drets humans amb la connivència del Regne Unit.
I a aquesta hora ens demanem pas des de l'equip viari de Catalunya Ràdio. Mariluz García, què està passant? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs que hi ha accidents sense parar aquesta tarda. En destaquem tres d'últims. L'AP7 tallada a Cabanes de l'Alt Empordà en direcció França per una col·lisió i a retencions des de Pont de Molins. La C-59 també tallada a Santa Perpètua de Mogoda, direcció sud, per una altra col·lisió i aturades des de Palau-Solità Plegamans. La ronda a dalt amb cua compacta de Vall d'Hebron a Pedralbes en direcció Llobregat, també a causa d'una topada que talla un carril. I d'altra banda, l'AP7 hi ha retencions compactes de Banyeres del Penedès a l'Arbós en direcció Girona. Aquí hi ha un sol carril obert per retirar un camió accidentat ahir a la tarda. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Sí. Esport, Sonia Olear.
El Barça d'handbol ha caigut davant el Veszprém de Xavi Pascual a les semifinals del Mundial de Clubs. Han perdut 34-39 a la pròrroga. Ara a les 7, segona semifinal entre el Magdeburg, vigent campió, i l'equip anfitrió, l'Al-Ahly. Avui a les 9, el Barça rep a Montjuïc el Young Boys Suís, amb la novetat a la convocatòria de Frenkie de Jong, que ha rebut l'alta mèdica avui mateix. El partit el podeu seguir, com sempre, a la transmissió en Torquemada, la TDT, que començarà una hora abans, a les 8 del vespre. Demà serà el torn del Girona, que debutarà a casa contra el Feyenoord. Ho farà sense Oriol Romeu, lesionat per 8 setmanes, i tampoc podrà comptar amb Blin, que estarà 4 setmanes de baixa. I en bàsquet, la penya juga a Alemanya contra l'Ulm a l'Eurocup masculina. Serà a les 7 del vespre.
Fins aquí les notícies.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Gent de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda. Estem parlant d'aquesta novel·la històrica que ens presenta en Gerard López. Es diu Terra Magra. Avui hem començat parlant de l'argument, Gerard. Ja has enganxat a molta gent, perquè m'estan arribant whatsapps de guarda'm el llibre. Compreu-lo, coi. Guarda'm el llibre. Compreu el llibre Terra Magra, d'en Gerard López. El trobeu a totes les llibreries. I ens hem quedat parlant del cas d'aquesta protagonista inventada, l'Argesinda de Llaers, i em deies, clar, va entrar en aquest Sant Joan de les Abadesses embarassada.
Sí, embarassada.
Que va ser del seu fill.
Clar, això no faré spoiler, perquè és el teu primer... No, sí que t'ho explicaré, perquè apareix el primer capítol, per tant, el primer capítol encara es pot mig explicar. Clar, el pareix, el té, un cop està ja dins del monestir, i se l'enduen, i mai més se'n sap. Res.
I res de res? I no resol el llibre?
Sí.
Val, es resol el llibre. Compreu el llibre i m'explico al final.
Però clar, t'has de menjar unes quantes pàgines. T'has de menjar això, que ella, diguem, quan les fan fora del monestir, acaba allò que t'explicava, al costat del bisbe de Vic, passen els anys...
Aquesta família rica,
Aquesta família de poder, la del bisbe, de l'alou bisbal de Vic, perquè Vic aleshores tenia tres poders diferenciats, el Mercadal, que és el que ara seria la plaça de Vic, el poder comtal, que és on ara hi ha el temple romà, que hi havia el comte, i el poder bisbal, que és el de la Seu, de Sant Pere de Vic. I ella està, bàsicament, en aquest entorn, el de la Seu, de l'entorn bisbal, fins que ja de molt gran, l'any 1057, ja s'ha mort l'abadessa, ja hi ha aquest successor d'Oliva com a bisbe. Passen un seguit de coses reals, no? Passa, bàsicament...
Tres coses reals, a veure,
sí,
la primera.
Sí, tres coses que, diguem, estan incloses a la novel·la. Una cosa real que passa. A l'any 1057, el bisbe de Vic demana un préstec per 1.000 mancusos de Barcelona, que era una moneda, diguem, bastant important. S'encunyaven mancusos a Barcelona, a Besalú crec que també. Doncs això, ell fa un préstec per 1.000 mancusos, atenció, a Ermessenda de Carcassona. Ermessenda de Carcassona era la comtessa més important de tots els temps. Aleshores ja era molt gran, tenia uns 80 anys, i era regent, diguem, del seu net.
Carai.
Perquè ella va governar quan hi havia el seu marit, Ramon Borrell. Després Ramon Borrell, el 1017, es va morir, va agafar ell les rendes, diguem, del comtat. Després va agafar el seu fill, però el seu fill primer també ho va deixar. Ho va agafar ella una altra vegada. Després el net, però el net també era petit i ella sempre va estar, diguem, allà al mig durant molts anys i panys. I bé, eren bastant, diguem, amics, per entendre'ns, amb el bisbe de Vic. Era, de fet, el bisbe de Vic era el seu almoiner. I li fa aquest préstec que mai... Jo no he sabut trobar exactament per què era. Potser era per acabar de finançar, però això m'ho faig jo, potser per acabar de finançar el cloquer de la Seu d'Urgell. Ai, d'Urgell, no, de Vic. El cloquer em refereixo al campanar. El campanar actual de Vic, que és romànic, és l'única cosa que queda d'aquella època, d'una reforma que va fer el bisbe Oliba.
Que no fos ara, això.
Que no fos això, perquè hi ha documents que diuen que al cap de molts anys encara estaven intentant pagar aquest cloquer. Però bé, això m'ho faig jo, no ho sé.
Això és un invent d'en Gerard.
Això és una
primera
cosa.
Dada, segona dada.
Segona dada important. El comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, aquest net d'Ermessenda, aleshores se les fotia directament amb el comte de Besalú. Guillem II, que li deien el tro, tenia el nas tort perquè era una mica follonero, pel que es veu. Per què? Per conflictes de frontera. Perquè hi havia alguns castells que no acabaven de dir si eren meus o eren teus, i també per un casament fallit.
Perquè, per part de qui?
Per part del Guillem de Besalú, que es va passar un compromís de casament, de casar-se amb la cunyada del comte de Barcelona, Llucia
de
la Mar.
Va dir, mira, no ho farem.
Va dir, sí, ho faré,
I no.
Però no ho va fer. No ho va fer. Aleshores va haver-hi un temps de cavalcades i de batusses, però al cap de 3 anys, el 1057, es van posar d'acord.
D'acord. I es van casar?
Es va casar amb un altre.
Amb un altre.
Martau I del Pallars. Això és una altra història. I la tercera qüestió clau i última. Ermessenda de Carcassona, que tenia aquests 80 anys, el 1057-58 decideix que ja n'hi ha prou.
Com es va jubilar, ja amb 80 anys, ja, pobre.
Fa testament, ho dona tot al seu net, que havia estat barallat amb ell durant anys, però dius, ara ja fem les paus, t'ho dono tot, i es retira. I on es retira?
A on?
A Sant Quirze de Besora, a prop de Lles. Ah, amiga. Ermessenda va morir, això real, a Sant Quirze l'1 de març del 1058, i això està demostrat perquè hi ha testament escrit dient que va morir en un llit, en una casa al costat de Sant Quirze de Besora.
Doncs ja ho sabeu, aquesta novel·la històrica d'en Gerard López, Terra Magra, ara jugarem. Voleu un exemplar de Terra Magra amb tot el que ens ha explicat en Gerard? Doncs va, truqueu-nos al 93-201-7474. 93-201-7474. Necessites un concursant perquè jugui amb mi o...?
Tu mateixa.
El primer? Jo jugo, eh?
Sí, sí.
Ah, val, jo jugo. El primer que truqui s'endú el llibre d'en Gerard. Gerard, hi ha una frase que apareix sovint al llibre, que és la idea que tot queda en família. Per què?
Doncs, mira, t'explicaré coses reals que van passar perquè entenguis el que hi havia. El poder, aleshores, estava repartit per uns pocs. Ara diuen que actualment també passa, no? Que aquí domina el cotarro són 500 famílies i que tot el país. Doncs, aleshores, pel que he anat llegint, diria que també és bastant igual. Per exemple, saps qui va fer expulsar l'abadessa de Sant Joan, l'abadessa Ingilberga i totes les monges?
No.
Doncs el comte...
Sí que ho sé perquè m'ha fet un spoiler abans.
Farem públic. Va ser el
per
comte...
cert, totes les línies plenes de trucades.
Ah, que bé. Doncs,
qui va expulsar l'abadessa?
El comte de Besalú, Bernat. Bernat Tallaferro. Això de Tallaferro és un nom que se li va donar posteriorment, crec que pel Renaixement. Saps qui va executar les ordres del papa de fer-les fora?
Qui?
Doncs, entre d'altres, l'abat Oliva, que s'hi veia obligat perquè era abat de Ripoll. Però ara ve la qüestió més important. Resulta que el comte de Besalú, aquest Bernat Tallaferro, que és qui va punxar el papa per fer fora l'abadessa, i l'abat Oliva eren germanastres de... saps qui?
De qui?
De la mateixa abadessa. Tot
van fer fora la germanastra?
Sí, senyor. Resulta que el pare d'Oliva i el comte Bernat Tallaferro s'havia embolicat amb la dona d'un noble molt important, Armamir de Besora, i d'aquest flirteig fora del matrimoni en va sortir Ingilberga, que de seguida el van portar al monestir.
Amic, o sigui, eren germanastres il·lícits, diguem-ne.
Sí, correcte.
Ingilberga era origen bastard, però estava ben connectada per les dues bandes, no?
Sí, per part de pare, Ingilberga era germanastra, com dèiem, d'un abat i d'un comte, i per part de mare era germanastra d'un noble molt, molt, molt influent de l'època, Gombau de Besora. Saps de qui era conseller i persona de confiança absoluta Gombau de Besora?
No, però ja m'ho espero tot.
De la comtessa de Barcelona, Girona i Osona, Ermessenda de Carcassona.
Ermessenda.
Tot queda en família.
Deixa'm saludar, espera't, Ismael, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs flipant, no?, amb la història que ens està explicant en Gerard?
Flipant, vull dir, tinc ganes d'escoltar-la, ganes de llegir-la, perquè estic molt interessat en la història.
Molt bé, doncs això jo ho entenc com a flipant. Ara m'he flipat jo, potser,
La història ho és.
Però, Ismael, no pengis perquè t'endús aquest llibre, aquesta Terra Magra d'en Gerard López, d'acord?
Moltes gràcies.
Fins ara.
Gràcies.
Estàvem parlant d'Ermessenda de Carcassona. A veure.
Ermessenda, entre les persones de confiança que tenia, hi havia aquest Gombau de Besora, i també una altra persona que ja ha sortit, ja hem dit, saps qui? L'abat i bisbe Oliva.
Home,
tots quedaven aquí.
Sí que tots queden en família, sí.
I encara més, quan van expulsar les monges, l'abadessa Engelberga va acabar amb la germana de Gombau. Gombau de Besora. Aquesta germanastra es va casar amb el vicari del castell de Balsareny. I d'allà en va sortir un senyor que es deia Guillem de Balsareny. Saps qui era Guillem de
Balsareny?
Home,
Guillem de Balsareny, sí.
El bisbe de Vic. Tots queden en família.
Hauries de fer un mapa en el llibre,
eh? No, segurament sí, sí. És complicat. I encara un bonus track, va. Saps qui era el seu antecessor en el càrrec?
No.
El bisbe Oliva.
Home!
Queda família.
Bisbe Oliva, abat d'Oliva, tot queda aquí.
Família.
Doncs ja ho sabeu, eh? Terra Magra, d'en Gerard López, aquesta novel·la històrica que ja podeu trobar a totes les llibreries. Gerard, moltes gràcies.
A vosaltres.
L'entrevista se l'ha fet ell sol, ha fet un joc. Vinga, va, pim-pam, eh?
Ràdio.
Vinga, va, un quart tocat de 7 de la tarda i moment de recomanacions de cine i de sèries. Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Montoya, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Què em deies d'Armacenda?
Que va d'una sèrie de TV3,
sí,
mítica, amb Laia Marull fent d'Armacenda.
És que me'n recordo molt de l'inici, que deia Armacenda. Recordeu això,
aquelles
no?
Aquelles veus.
Aquelles
la dona
veus.
Amb més poder de Catalunya.
És que m'anagava virolla, eh?
Això
80
sembla.
Anys allà, que si li dona els poders del fill, el fill no s'acaba de sortir, bueno, ho agafo jo, el net... Escolta'm, el net no s'acaba de sortir, ho torno a agafar jo. Déu-n'hi-do, Armacenda. Avui estem en èxtasi amb les recomanacions de la setmana. Comencem per les sèries. Primera recomanació, Sílvia, fa dies que no proposem un thriller. Els policies.
Es uno de los mejores investigadores que ha habido en el distrito de Tel Aviv.
Si le tocas las narices a ese tío,
bendícela.
Si dices algo que le moleste, pasa.
Què és això, que arriba amb dues temporades de cop?
De fet, Filmin i Filmincat, per tant, la podeu trobar subtitulada al català, ja havia tingut la primera part dels policies. Però ara, amb la segona, doncs, havia desaparegut i la tiren tota de cop a partir d'avui mateix. O sigui, avui ja hi ha les dues temporades penjades. És una sèrie israeliana dels creadors d'una de les més populars, que és Fauda, no sé si l'heu vist.
Però crec que en vas parlar.
De Fauda?
O potser em va parlar amb Monti la temporada passada.
Podria ser.
Jo no l'he vista. Potser vam parlar
temps,
de la secció, però jo no.
Amb Toni de la Torre,
potser. No, és possible. En els últims temps no hi ha hagut nova temporada de Fauda, però és un thriller i és espionatge, policies, tal, i tracta una mica el conflicte, i és molt, molt coneguda i molt popular, Fauda. La veritat és que és molt xula, eh? Està basada en fets reals, aquesta, els policies, i aquí s'agraeix, de fet, que no se centri en el conflicte, perquè hi ha tenim una mica prou amb el dia a dia, no? Es fixa en l'Alon, que és un policia íntegre, idealista i també una mica naïf, si tenim en compte el terreny que trepitja. Torna a la seva ciutat natal amb l'encàrrec de millorar la força policial de la zona com a pas previ per obtenir una feina de responsabilitat a Washington.
S'ha de guanyar galons aquí, eh?
Sí, ja hem sentit el tràiler que és el millor en la seva especialitat i llavors el posen allà per pacificar la zona i després li diuen, un cop tinguis això arreglat, tu ja te'n vas a Washington amb tots els honors. Naturalment això no passa.
No passa.
La seva missió més important serà aturar les activitats d'un mafiós local que té la ciutat atemorida i que naturalment té comprada part de la policia. I ja hem dit que l'Alon té una moral irreprochable, però per poder protegir els seus veïns i la seva pròpia família, té una filla adolescent i aquí es barreja una mica tot, doncs haurà d'accedir a treballar en les condicions que imposa aquest capo. O sigui, aquella fina línia que separa el bé del mal a les sèries policials en què per poder detenir els dolents has de sacrificar alguna cosa i en aquest cas què sacrifica? Doncs la seva integritat.
Home, és que si no, no hi ha cas.
No hi ha cas, no hi ha sèrie.
Te'l plantegen com un tio tan íntegre que dius aquí trontollarà alguna cosa.
Exacte. Això és el que passa. El que té de bo aquesta sèrie és que és força realista. La història està molt ben filada, també és remarcable la interpretació del protagonista que es diu Chai Halevi, que és un actor molt conegut al seu país i que de fet també tenia un paper a Fauda, i els policies també és dels creadors de Fauda, o sigui que tot queda...
Tot queda en família, també, eh?
Saps què passa? Que amb les sèries israelianes i també amb les sèries nòrdiques, no sé si us hi heu fixat, és com amb les sèries de TV3. Al final, els acabes coneixent a tots.
No és tan gran.
Sí, fins i tot amb les britàniques, eh? Al final dius, aquell ja sortia allà i tal.
Clar.
Doncs amb les israelianes passa molt sovint. Els policies sempre són els mateixos policies. El ritme, però, amb Fauda és força diferent. Fauda és bastant frenètica, i aquesta és més aviat de ritme lent. La veritat és que els dos primers capítols són una miqueta de menjar sorra, diguéssim.
Però després val la pena, no?
Val la pena. Sorra. Sí, 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 perquè la història està molt ben filada.
Després ve el foie. Primer la sorra, després ve el foie.
Sí, sí. Des d'avui mateix la teniu a Filmin i subtitulada en català a FilminCat.
Doncs ja ho sabeu, la primera proposta de la Sílvia, els policies, a Filmin. A veure, primera pel·lícula. Comencem amb una que arribarà als cinemes aquest divendres i que fa uns dies es presentava al Festival de Sant Sebastià, amb presència important al palmarès. Es diu Los Destellos.
Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es
mamá,
para
mí. Que ya
escúchame,
está.
Cada vez que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo.
Aquesta és la pel·lícula que es va endur el premi a la millor interpretació protagonista.
Efectivament, un guardó importantíssim per la Patricia López Arnaiz, que és una d'aquelles actrius que sempre està bé i que, a més, que sempre està nominada a totes les coses. Quan fa, dius, Patricia va estar nominada. I estic bastant segur que per aquesta pel·lícula també estarà nominada als Goya, seguríssim. La recordareu probablement per 20.000 espècies d'abelles, era la mare, o per Anne, que és la pel·lícula que li va donar el seu primer Goya, que estava estupenda. És una actriu d'Euskadi, és magnífica, boníssima. Ha fet sèries com La Peste, Intimidat, Galgos... Una presència, si no ara caieu, busqueu-la al Google i segur que sabeu qui és. I aquí torna a brillar amb un personatge complex, molt complex, en una pel·lícula que s'acosta d'una manera molt interessant a la mort per celebrar la vida. Los Destellos explica la història d'una dona que, empesa per la seva filla adolescent, decideix implicar-se en les cures del seu exmarit, que té una malaltia terminal. L'exmarit és Antonio de la Torre, i aquesta premissa igual us fa pensar, uf, com no tinguéssim ja prou drames a la vida. Però jo us diria que la pel·lícula, que sí, que home, és una pel·lícula que et toca en lo más profundo, és un al·legat també a favor de la tendresa i de les coses importants i de la bondat. No?
Però sortirem tocats del cine?
Sí, però també crec que és una pel·lícula molt lluminosa del que està parlant, però és una pel·lícula profundament lluminosa. I a més demostra també el talent d'una directora meravellosa que es diu Pilar Palomero, és la directora de Les Nenes, de Les Niñas, i de La Maternal.
La Maternal.
I jo crec que aquesta tercera pel·lícula és la millor de les tres. I mira que les altres dues són molt bones, eh? I jo crec que és la millor de les tres. I ja que parlava de Patricia López Arnaiz, us faig una recomanació 2x1. A Filmin acaba d'arribar fa uns dies una pel·lícula que es diu Nina, sí, que és un thriller que va passar de forma fugaz a les cartelleres aquest estiu, i és una pel·lícula sobre una dona que busca venjar-se del responsable d'una cosa que li va passar a ella d'adolescent, i és una pel·lícula estupenda. Així que Los Destellos al cine divendres.
I Nina, la teniu ja a Filmin.
Correcte.
Aquesta me la guardo jo pel cap de setmana. Vinga, cada cap de setmana li faig cas amb una de les recomanacions. Vinga, aquesta.
Doncs apunta.
Sí.
Va, i segona sèrie que ens recomana la Sílvia, la podeu... és una comèdia romàntica que està...
Tu l'estàs veient?
Me la vaig menjar
sencera. Ja l'has vist sencera.
Aquesta això és típica.
Mira, vaig estar a punt de dir-li al Jordi Costa, que també és molt fan de les rom-coms,
sí,
te l'has de mirar, et l'enviaré un WhatsApp. Home, per favor, és
que,
aquesta.
És que jo avui al menjador he estat molt contenta perquè he dinat amb tres persones i no l'havia vist ningú.
No fotis.
I dic, com pot ser?
La nostra productora, Dolors Joanola, que avui la tenim a la peixera, em diu jo també. Ai. Home, és que des d'aquestes que te les menges en un diumenge. Per favor, és aquesta.
We've done this podcast for like 119 episodes and this story you're telling, it just sounds like very familiar. All right, I could make healthier relationship choices.
Mm-hmm. Es tracta de Nobody Wants This, que és Nadie Quiere Esto. A veure, la tenim a Netflix, eh?
Sí, jo, al contrari que tu,
la
no
criticaràs.
Soc... No. Ah. Jo no soc gaire fan de les comèdies romàntiques. Al contrari, soc més de thrillers, de drama lacrimogen, d'espies, coses d'aquestes...
El Monti i jo som molt de comèdies romàntiques.
Som de l'equip.
Doncs jo no. Però en general.
Però aquesta?
Aquesta, sempre els hi ha de trobar un ganxo i aquí, que enganxe més que un ganxo, dos ganxos. No? Val. Es tracta d'Adam Brody, sisplau. Els que tenim una certa edat el vam descobrir a The O.C., Orange County.
Saps què passa? Que jo no havia vist O.C. És el primer que veig d'ell.
Oh.
I vaig dir, però com el puc estar creient tant, aquest senyor?
Allà era un adolescent, eh? Allà era un adolescent.
Un senyor amb 45 anys que està... Que te'l creus molt.
Te'l creus molt, sí. Allà ja t'enamoraves d'ell. Era un adolescent i ja t'enamoraves d'ell, no? I en el, ens va enamorar allà i a l'altra part del binomi romàntic hi ha Kristen Bell, que exactament el mateix, amb el paper de Verónica Mars. A la sèrie amb el mateix nom. I fa poc també la vam veure una altra comèdia bastant especial i molt recomanable, que és The Good Place. Doncs aquí ella es posa la pell d'una podcaster que, juntament amb la seva germana, posa la lupa en les seves relacions, tant afectives com sexuals, sempre de forma àcida i punyent, sobre com es pot aguantar una parella als nostres dies, o més aviat, com no es pot aguantar una parella en els nostres dies, perquè no tenen cap interès en aguantar una parella en els nostres dies. I, a més, aquesta noia resulta que és agnòstica.
I ara em el gira.
Sí. Llavors, un dia coincideix amb un rabí que acaba de trencar una relació de llarg recorregut. És amor a primera vista i, a sobre, ell no en té res de problemàtic. Tot el contrari.
Jo pensava, hi haurà un gir, hi haurà un gir, hi haurà un gir. No.
Sí. Clar, ella parla de la zona grisa, de jo no vull estar en una zona grisa, un tio que acaba de sortir d'una relació, hi haurà problemes segur. Però és que no, és que no. El no només no comporta problemes, sinó que és adorable a totes les facetes de la vida, no? I la sèrie tracta de com fer sobreviure la relació esquivant tot un seguit d'impediments que hi posen, per una part, la mare d'ell, que no suporta que el seu fill surti amb una dona no jueva, i per l'altra, la germana d'ella, que tem que aquesta relació afecti l'èxit del podcast. La trama sobre els embolics romàntics entre dues persones oposades i famílies que s'hi oposen, i la religió, i bla, 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 no és gaire original.
No és original. Però està ben tractat aquí.
Està ben tractat, els protagonistes ho compensen amb escreix, és àgil, té diàlegs brillants, les converses que tenen entre ells són superxules i passa com l'aigua.
Són 10 capítols, els teniu a Netflix?
Sí.
No els vaig menjar tots ahir,
D'entre 20 i pocs i 30 minuts com a màxim, o sigui que com l'aigua.
Un altre.
Vaig estar 5 hores davant de la tele, no?
Sí.
Fantàstic. Així em surten les mitjanes que em surten. És que els diumenges són per fer això, escolta.
Sí.
Ara que puc. Vinga, va, segona recomanació peliculera, després d'aquesta Nadie quiere esto, insistim, la sèrie que recomana la Sílvia a Netflix. Segona recomanació de pel·li, un drama que té algunes coses en comú amb Los Destellos i que ja podeu trobar a Netflix, que es diu Les Tres Hijas.
The plan is we all will take turns watching over. You know she hasn't done a shift, right?
Oh, yeah.
És bastant fort perquè Los Destellos, Les Tres Hijas, ara d'aquí unes setmanes arribarà a L'Habitació del Lado, la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, d'aquí una miqueta més arribarà Polvo Serán, que és la nova pel·lícula de Carlos Márquez Marcet, que va guanyar un premi al Festival de Toronto, i alguna més, són tot pel·lícules que parlen de l'acompanyar a morir.
Ostres!
I totes... A més, ja he vist Polvo Serán i he vist la pel·lícula del Almodóvar també, i puc dir que són, i ara, aquestes Tres Hijas, que va d'això també, i són totes pel·lícules molt diferents, però totes coincideixen amb una mirada una mica lluminosa sobre això, no? Crec que són pel·lícules que ajuden, per si algú s'hi troba o s'hi ha de trobar o s'hi ha trobat, crec que ajuden, que donen una bona mirada a com ajudar, no? a com estar allà present i a com sobretot, que això és una cosa que de la que parla Los Destellos, com en realitat els últims moments l'arribar a la mort és també vida, no? És vida, hi ha vida, allà hi ha vida i això ho posen molt en valor. En el cas de Les Tres Hijas, la pel·lícula explica la reunió de tres germanes allunyades entre elles que tornen a conviure durant unes setmanes els darrers moments de la vida del pare que està malalt terminal i ja en cures pal·liatives. És una pel·lícula, jo diria que magnífica, una pel·lícula amb molt pocs personatges, sobretot les tres actrius, que són tres actrius extraordinàries. Una és la Natasha Lyonne, que la recordareu per...
Orange is the New Black,
moltes gràcies, i per Poker Face, i per Muñeca Russa, vull dir, és una actriu fantàstica. Hi ha la Carrie Coon, que era la protagonista de Left Lovers i també és la protagonista de les noves pel·lícules dels Cazafantasmes.
No confondre mai a Manator, perquè són idèntiques.
Ah, sí,
Són idèntiques.
Sí que tenen un aire fort, sí. I veient la pel·lícula, a mi em recordava molt a Kate Blanchett, també, a Carrie Coon.
Sí, té un estil.
I després l'Elizabeth Olsen és la tercera germana, que és la Wanda, la Bruja Escarlata de la Marvel. Vull dir que tres actrius fantàstiques, les reconeixereu les tres, i és una d'aquelles pel·lícules que són un bombonet perquè els actors brillin, en aquest cas les actrius brillin, no? Jo crec que estan extraordinàries. La pel·lícula, a més, sap recórrer molt bé els conflictes que es desenvolupen entre les germanes, totes aquelles, diguem-ne, coses del passat, no?, que estan allà i que no han acabat de solventar, i dibuixa molt bé els personatges i el seu viatge emocional en aquesta situació que viuen. Jo us la recomano molt, és una molt bona pel·li. És veritat que passa com amb Los Destellos, que no són pel·lícules que tinc ganes de veure, doncs la comèdia romàntica, doncs potser no.
Però el moment té les seves coses,
clar. Però tant Los Destellos com aquesta, Les Tres Hijas, són estupendes les dues.
Doncs ja ho sabeu, a Netflix, Les Tres Hijas, Los Destellos, que era la primera recomanació del Monti, heu d'anar a cinema, dies, a partir de divendres, i si no, Nina, que sí que la trobeu a Filmin, en la mateixa línia que la teniu des de ja.
I aquesta ja no és d'acompanyar ningú no, a l'hora de morir. Tot i que ja potser no dic ni que sí ni que no, hi ha personatges que potser moren, a Nina.
I acabem, la tercera recomanació de la Sílvia, una sèrie sobre el món de la moda. Quantes en portem ja aquest any?
Doncs portem Balenciaga, The New Look, Becoming Karl Lagerfeld i ara La Maison.
Assister a son propre enterrement, c'est un peu comme l'ultime défilé, non?
Vincent, Victor...
On la trobem, aquesta?
Aquesta Apple TV Plus.
Apple TV Plus.
És francesa, com heu pogut notar, i curiosament és la que posa menys el focus en els detalls de l'alta costura. Mm-hmm. Per què? Perquè és un serial. És un autèntic serial, però un serial amb estil, eh?
Val.
O sigui, un fulletó amb molt d'estil que podria ser una barreja de Succession, Emily en París, i no sé si heu vist una altra, que és una sèrie francesa que a mi m'agrada molt, que es diu Call My Agent.
No, aquesta no l'he vista.
Doncs és una barreja
de... Home, barreja Succession i Emily en París, déu-n'hi-do,
eh? Una mica dels ricos també lloren, podria ser, o no?
Sí, 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 perquè hi ha lluites de poder, família que s'apunyala, totes aquestes coses de Succession, no? La base és el món de la moda a París, però podria ser la rivalitat entre empreses de qualsevol tipus, perquè aquí el que mana és... Això, la lluita de poder, les punyalades per l'esquena entre familiars, els embolics entre membres de diferents famílies, molt luxe, molt orgull, una nena orfa que apareix per allà al mig i que s'integra a la casa de la moda. O sigui, un serial. Ens explica com una dinastia centenària, la Maison Ledoux, queda atrapada en un escàndol majúscul per unes declaracions racistes del dissenyador estrella de la firma.
Ui.
A partir d'aquí, la casa, que és la Maison, s'ha de reinventar per poder continuar endavant, però una altra firma, que es diu Robel, li posarà molt difícil, sobretot perquè al capdamunt hi ha algú que odia la casa Ledoux. I aquí entra en escena aquesta jove que deia que vol revolucionar el món de la moda i que és filla d'algú que té relació amb els Ledoux. Mm-hmm. És que és ben bé Los ricos también lloran.
Oh,
que...
Llàgrimes de ric.
És una sèrie que té grans noms francesos. La líder del Robel la interpreta Carol Bouquet. El dissenyador Ledoux l'interpreta Lambert Wilson, guanyador d'un premi César. I la sèrie està produïda per Àlex Berger, que és conegut per una de les millors sèries franceses de tots els temps. La meva preferida, Oficina d'Infiltrados.
Saps que no la conec?
És boníssima. Oh. És una sèrie d'espionatge superrealista. O sigui, si hi ha alguna sèrie que dius l'espionatge deu ser així, una oficina, una punyetera oficina on entra pel matí amb la seva maleta, uns ordinadors...
Oficina d'Infiltrados.
Oficina d'Infiltrados.
Ara miraré a quina plataforma
Le
està.
Le Bureau de Légende.
Le Bureau de Légende. Sí, és un serial, però d'aquells que es deixen veure, no, Sílvia?
Sí, sí, perquè que sigui un serial no ha de ser dolent del tot. Eh? La producció és impecable, i les estrelles que hi participen estan fantàstiques, començant per Carol Bouquet, que quan es posa la pell d'una malvada ho fa francament bé, Amira Kassar, que feia el paper de mare a Call Me By Your Name, o Florence Loiret, que també tenia un paper important a Oficina d'Infiltrados. Uh-huh. I a banda dels embolics toca doncs, el tema de les xarxes socials, i hem dit que tot arrenca una mica arran d'un comentari racista, parla de la invasió de la intimitat, d'una generació que és la boomer, que quan s'equivoca no troba el moment de reconèixer-ho. El món influencer també el toca, i el toca molt bé, o sigui, hi ha un moment que és bastant bo, que és que hi ha una desfilada d'aquest Vincent, que ja ha fotut la pota amb el seu comentari racista, i ningú va a la desfilada. I arriba una influencer d'aquestes, el cap de premsa diu, però és que va tota vestida d'així. Diu, és igual, posa-la a la primera perquè no tenim gent. Coses d'aquestes. És graciosa.
Graciosa, eh? Sí. Aquesta tercera proposta de la Sílvia, que es diu La Maison, que la trobeu a Apple TV Plus. I tanquem les recomanacions pel·liculeres amb la tercera de l'Àlex. A veure què recomanes.
Mira, jo, ara fem dues pel·lícules. Hem parlat de dues pel·lícules sobre acompanyar a morir, i ara el que avui és recomanar una pel·lícula de persona que es va morir fa molt poquet. Sí, perquè fa molt poquet es va morir una actriu que tothom està dient, bueno, la professora McGonagall de Harry
Smith.
Potter, vale, sí, d'acord, és com quan es va morir el Donna Sutter, la Tessa de los Juegos de l'Hambre.
Mira,
bueno,
vam dir al mateix a redacció, hem dit, no ha fet prou coses, Maggie Smith, com per recordar només el que ha fet al Harry Potter. Potter.
Per l'amor de Déu, que sí. Que jo ja entenc que Downton Abbey, jo ja entenc que Harry Potter és una cosa molt icònica i que també és una identificació molt ràpida. Vale, però Maggie Smith, per l'amor de Déu, que portava 60 anys fent coses abans de fer Harry Potter. Llavors us vull recomanar podria recomanar-ne moltes, eh? Perquè va fer pel·lícules tan bones com Un cadàver per postres, que si ningú l'ha vist, si algú no l'ha vist, per favor, ja està trigant. Una habitació amb vistes, Gosford Park, o Hook, on era la Wendy, no?
La Wendy de gran.
Del Peter Pan, del Steven Spielberg. Però jo us vull recomanar la pel·lícula que li va donar el seu segon Oscar, que és una comèdia que es diu California Suite.
California Suite, no la coneixo.
Mira, California Suite, que podeu trobar a Filmin, està disponible a Filmin. De fet, Filmin m'ha posat una carpeteta, que és carpeteta Maggie Smith.
És que això
ho fan ràpid. Això ho fan ràpid, ho fan bé, fan molt ràpid. Ja podeu trobar una altra si no us voleu de gust aquesta. Però aquesta està molt bé. Aquesta és una pel·lícula d'episodis, que això es feia molt als anys 70, és una pel·lícula del 1978. Es feia molt pel·lícules als anys 60-70, pel·lícules d'episodis que no tenien massa a veure, sí que tenien a veure, per exemple, en el context d'aquí, en un hotel. Uh-huh. En un hotel. I en aquest cas seguien les peripècies de cinc parelles diferents que estaven hospedades en aquest hotel. I en aquest repartiment, és clar, un repartiment d'absolut luxe, perquè hi havia la Jane Fonda, Alan Alda, el mític protagonista de la sèrie MASH, Richard Pryor, Walter Matthau, Bill Cosby o Michael Caine, que és el personatge amb qui Maggie Smith comparteix història i que és una comèdia divertidíssima escrita pel grandíssim Neil Simon, l'autor de L'estranya parella. I jo us diria que,
ostres,
si voleu fer un homenatge a la Maggie Smith com d'humana, doncs California Suite és una magnífica elecció.
California Suite, la trobeu a Filmin.
A Filmin.
I escolta, un altre traspassat, que és Kris Kristofferson.
Vinga, Kris Kristofferson. Que faig una mica el mateix. Bueno, Kris Kristofferson ja no passa tant, perquè com no sortien en Los Juegos de l'Hambre ni a Harry Potter, doncs la gent recorda Kris Kristofferson cantant country. Però Kris Kristofferson tenia una carrera com a actor magnífica. Hi ha pel·lícules brutals com Pat Garrett i Billy the Kid, on ell era el Billy el nen, de Sam Peckinpah, o Ha nascut una estrella, la versió de Barbara Streisand, on ell va guanyar precisament ell el Globus d'Or, història que després va fer fa no gaire la Lady Gaga i el Bradley Cooper.
Sí, i tant.
Us vull recomanar una pel·lícula també de Kris Kristofferson que es diu La porta del cel. States can declare war.
Where'd you go? No, of course I won't. God damn it, it's different this time.
I aquesta és una pel·lícula d'any 1980 dirigida per Michael Cimino i és una pel·lícula mítica, primer perquè és boníssima. És una pel·lícula boníssima, una pel·lícula, un western contemporani on a banda de Kris Kristofferson hi sortia la Isabel Huppert, el Christopher Walken o el Jeff Bridges, i una pel·lícula que va ser l'encarregada de destruir, d'acabar, de que tanquessin la paradeta un gran estudi com era United Artists. Va ser un fracàs de públic. És probablement el fracàs més icònic de la història del cine. Es va estampar i d'alguna manera també va tallar, va trencar o va acabar amb aquella generació del nou cinema americà dels anys 70, doncs, que va donar obres mestres com Toro Salvatge o com El Padrí, etcètera, etcètera. Era una dècada aquella dels 70 de moltíssima llibertat creativa i a partir dels 80 doncs, va arribar una mica l'esclavitud, diguem-ne, de fer històries pel públic i no tant, i el poder dels estudis per sobre dels creadors. Dic que aquesta pel·lícula Porta del Cel es va estrenar amb una versió al cinema, es va arribar amb una versió d'unes 2 hores i mitja, però la versió original del director durava més de 4 hores.
Ostres, clar, no, Déu-n'hi-do.
I l'estudi va dir això, no. Clar, van fer una edició que no s'entenia res, i jo us recomano que aneu a Filmin i veieu la versió del director, que està sencereta. Necessiteu...
És la de 4 hores, la del director?
Sí. Però bé,
necessitem temps, eh?
Però no estava l'altre dia passant 5 veient la sèrie aquesta.
A veure, diferent.
A Filmin trobareu La porta del cel, aquesta última recomanació de l'Àlex Montoya. Ens sentim dimarts, estimats.
Molt bé.
Gràcies.
Dimarts.
Nosaltres una pausa i de seguida a veure el menú que ens porten les dones i els dies amb la Montse Virgili. I l'última hi marxem. Avui especial, Julián Muñoz amb la Júlia Cot.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Young Boys a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya, Estrella Damm i CaixaBank.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre.
Tornen els irresistibles Skoda Days només del 7 al 19 d'octubre. Informa-te'n a Skoda Ponés.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
5 minutets i seran 3 quarts de 7 de la tarda, recta final de la tarda, de seguida l'última i marxem, però abans, el menú de les dones i els dies. Like, ooh, baby, you say you really like it being mine, so let me give you some advice. Com estàs, sexy? Com estàs?
Doncs és música sexy, com tu, eh? Tot llentiols i purpurina aquí.
M'encanta, m'encanta, perquè la Montse Virgili a tothom li diu sexy.
Home, i
ara
tant.
Jo et veig i em surt dir-te sexy.
Clar que sí. Què Montse portes? Està molt passat. Està molt... ja no li interessa a ningú.
Sexy, avui a les 9, què
avui
tenim?
Avui a les 9 de la nit, per l'exclusiu digital, perquè hi ha una cosa que es diu futbol.
Ai, sí,
que ens
futbol.
Fa una mica la punyeta, el futbol.
És que és el Barça,
però
no?
Agafeu el web de Catalunya Ràdio, dos botonets... A la dreta, els dolents, a l'esquerra, sí. Les dones.
Mira, és molt fàcil. També l'aplicació, que jo escolto molt l'aplicació, i si aneu en cotxe, que es connecta a l'aplicació
sí,
directament.
Exacte.
Obriu l'aplicació i a dalt surten quatre quadradets. Un que posa Catalunya Ràdio, exclusiu digital, Catalunya Informació,
doncs,
Catalunya Música...
Nosaltres, a part de sexy, som exclusives avui.
Avui, exclusiu digital, i de què parlareu?
Doncs escolta, d'un tema que fa una mica esfereir, i que és una obra de teatre, però sí? Podria ser el futur. Tu imagina't que ara, amb aquest bon buc que tens, surt la criatura de dins, te la mires i dius, però no m'acaba d'agradar.
Doncs tens el tornes a posar?
5 anys de garantia per tornar-lo.
Home, no.
T'ho juro. 5 anys.
Però això és un argument d'una pel·li o d'un...
És un argument d'una obra de teatre de la Beckett, que es diu Biològica, que és una que ens rebenta el cap, però ens fa pensar molt i ens fa pensar sobretot en aquest moment d'ara, on les dones s'estan preguntant molt sobre ser bones mares, males mares, si ho faran bé, perquè abans la gent tenia fills i punt. I ara és com, vull tenir-los, no ho sé, m'ho penso, ui, estic reflexionant, no sé si ho faré bé, ho faig la setmana que ve.
Feu com pugueu.
Nenes, folleu i deixeu de pensar.
Avui, la sexy
si
Montse.
Voleu, si voleu.
I tot el seu equip de les dones i els dies a partir de les 9 amb aquest dilema moral i ètic que planteja aquesta sala de la Beckett. Gràcies,
ara ha sonat molt fort, no, això?
Sonat molt fort, però és el que hi ha, nena.
És el que hi ha, folleu.
Apa, sexy, fins ara. Adéu. Va, fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
A veure, Júlia Cot, bona tarda.
Bona tarda.
Porto tota la tarda dient avui especial Julián Muñoz amb la Júlia Cot.
Pues correcte. Home,
parlarem del Julián, no?
No farem, no farem història del Cori quan mor un dels personatges més emblemàtics d'aquest tipus de premsa. Vull dir, parlarem d'una altra cosa.
Per favor.
I perquè era famós Julián Muñoz, com aquí ens han posat. Exacte.
Parella de la Pantoja.
Per la seva relació sexoafectiva amb Isabel Pantoja.
I també perquè el senyor tenia la mà llarga.
Espera.
Ah, perdó,
espera.
Perdó.
Ell era famós per això. Primer es va fer famós per això, cert. Per la Pantoja.
Cert.
De fet, és que a principis dels 2000, que és on ens hem de situar, es parlava bàsicament d'aquesta relació, perquè aquesta relació va unir premsa del cor, corrupció política i la copla.
Oh!
Més Espanya en aquesta relació. I qui era Julián Muñoz abans d'Isabel Pantoja? AP, ¿vale?
AP és Isabel Pantoja?
Abans de Pantoja.
Ja dic, és IP, no, en tot cas.
No, fins aquí hi arribo, les vocals encara me les sé. Qui era ell abans de conèixer Isabel Pantoja? Ell era un polític més o menys conegut perquè era per ser l'alcalde de Marbella, que era el lloc d'estiueig per antonomàsia de famosos casposos i de l'aristocràcia vinguda menys. Tu saps quin tipus de famós, vull dir, no?
Sí.
Aquest bronzejat color pastanaga...
Sí, que en lloc de tenir coses d'or, ho tenen pintat d'or.
Com que... No, els tenen, però el que fan ells és ostentació. I ara s'accedeixen a posar de moda allò del luxe silenciós,
sí,
que és la discreció absoluta, perquè sí, els rics són tan rics, per ells és una cosa tan natural que no necessiten ostentar. Marbella era el
contrari.
També fet ric, tot i que porto sabates amb velcro,
que
encara...
Es noti.
Exacte, doni'm unes lletres de Gucci més grans. Bueno, i Marbella també era el cau de corrupció urbanística, era el màxim exponent de l'especulació immobiliària i de la cultura del pelotazo. Doncs Julián Muñoz, era l'alcalde de tot això i era un personatge més o menys conegut.
Era superamic del Gili Gil, suposo.
Sí,
no?
També va ser el seu successor. També es van enfadar, però bueno, sí.
Bueno,
el Jesús Gil era el seu mentor espiritual.
I quin perill.
I el Julián Muñoz, ell era un alcalde populista, casat amb una dona que es deia Maite Zaldívar.
La Maite Zaldívar, que també es va fer famosa a la premsa del cor.
Ah, exacte. Ells es van conèixer amb 17 anys a Madrid, eren joves, van anar a viure a Marbella perquè sabien que allà hi havia diners i van obrir un parell de restaurants, el Maite 1 i el Maite 2. Que està molt bé, perquè així no t'equivoques i saps exactament quants en tens. Vull dir, facilita molt la comptabilitat.
Maite 1 o Maite 2. O podríem posar Maite 1 de 2 i Maite 2 de 2.
Bueno, clar, però mai saps quan et pots expandir. Vull
clar,
dir, sempre has de... No t'has de posar límits.
És
límits
veritat.
De Sky. Vale. Ells eren uns empresarios de la restauració, que Marbella és sinònim de cantamanyanes. Vale? És com empresario de la noche, que què vol dir? Gilipolles i cocainòmen? Vale,
oh.
Pues lo mateix, vol dir això. Bueno, ells eren empresarios de la restauració. I al restaurant hi anaven famosos, hi anaven polítics, el Julián Muñoz era un home simpàtic, amb facilitat de paraula, jiji, jaja, comença a fer amiguets i acaba entrant en política a l'Ajuntament. Primer com a regidor de festes, perquè vegis quin perfil era en Cachuli, i després va ascendint fins que acaba sent alcalde. Aleshores, un cop Julián Muñoz arriba a l'alcaldia de Marbella, quin és el seu somni? Quina diu? Jo vull que aquesta sigui la meva obra de govern.
A veure, la seva obra? No sé, una gran macroconstrucció.
No, això, no. Ja, això ja ho tenia, ja
això
ho tenia en cobert.
Una estàtua?
Aquí.
Sí? A ell?
No. El seu gran somni era que Isabel Pantoja, la tonadillera, en majúscules, fos la imatge publicitària de Marbella.
Hoy quiero confesar que estoy...
Mare Déu. Perquè Isabel Pantoja era Espanya. Vull dir,
sí, sí.
Molt abans que don Rafa Nadal i Parera, la marca Espanya era Isabel Pantoja. I ell, el Julián Muñoz, la truca per proposar-li aquestes col·laboracions, de fer la imatge de la ciutat. Es coneixen, ella fa alguns actes promocionant-la, com per exemple apadrinar un avió d'Air Europa de nom Marbella, que no sé com s'apadrina un avió, vull dir, li has de fer una mona molt grossa.
Isabel Pantoja va apadrinar un avió.
Un avió d'Air Europa que es deia Marbella, i a les imatges d'ella pujant a una escaleta, pit, 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 i escorre una cortineta i Marbella, ole,
bravo!
Ole, viva, viva. Bueno, total, que entre promoció i promoció sorgeix l'amor. Però es veu que sorgeix molt. Vull dir que eren com dos macacos adolescents.
No.
Sí, hi havia moltíssima passió. Tu saps que el Cachulé es va fer famós per portar els pantalons.
Molt amunt.
Pues es veu que en un moment se'ls abaixava. Vull dir, li sortia més... Saps els pantalons aquells de stripper amb el velcro? Doncs el mateix. Es veu que tot el dia.
Però escolta, això mentre ell estava casat amb Maite Zaldívar...
Ah, aquí anem. Han de viure el seu amor en secret perquè ell estava casat amb la Maite i Espanya és un país com cal, és un país catòlic. Però igualment comencen els rumors que si estan embolicats, que si el Julián Muñoz es divorciarà. I el Julián Muñoz, gran moment de la història, surt a desmentir-ho en una roda de premsa mítica. I per què dic mítica? Perquè la fa al costat de la seva dona, que s'ha de ser... O sigui, ell fa una roda de premsa. Tu ara veus les imatges.
Oi.
D'ell dient, no, jo no em divorciaré, está todo correcto. I la Maite Zaldívar, que sap que és mentida, que allò és una humiliació, que li està fotent les banyes. I tu ja veus que allà s'està gestant un odi que tard o d'hora la Maite el traurà. De fet, ara faré un Carles Porta. Quedin-se amb aquest detall. Després serà important. Finalment, en Julián fa un pas endavant, deixa la dona, i aquesta escena, això sí que m'encanta, diuen que va buscar la Pantoja, que estava en un bar amb familiars i amics, i ella, quan el veu entrar i el mira, ja sap a què ve, ja sap què ve a dir-li. I segons testimonis, la Pantoja diu... Irse todos, que ha llegado Julián.
Irse.
I que els deixen sols, la gent marxa i que allà... Bueno, macacos, que allà
no.
Mateix s'agellen un altre cop el seu... És una escena molt romàntica, això és molt Hollywood. A mi m'agrada pensar que, de fet, la Pantoja el va agafar en braços, saps? Com el Fidel i Caballero. I després van marxar. Vull dir, això t'ho ven a Hollywood i tu en passes. Aquí, oh, hi, hi, ha, ha,
aquí
espanyols.
Perquè és la Pantoja i el Cachuli, aquest, o Pachuli, o com
no,
es digui.
No, no, deixa't los puentes de Madison. Pantoja i Cachuli. Bueno, en el moment que es confirma el rumor i la relació, la premsa al cor no parla de res més. No tant per ell, sinó per la Pantoja, que fins aleshores ella era la viuda d'Espanya. Ella era la viuda de Paquirri, vull dir, feia gairebé 30 anys que vivia de fer aquest, bueno, vivia de fer aquest paper, que tenia aquest paper, i ara de cop se la veu enrotllant-se en públic amb un altre home, un home casat. Se la veu feliç. Clar, això aquí la gent li va patar el cap. I si la Pantoja fins aquell moment havia sigut un personatge... Bueno, la gent se n'havia compadit per la tragèdia que li va tocar viure.
Era la viuda d'Espanya.
Era la viuda d'Espanya. Doncs aquí ja comença a ser el personatge odiat que és ara. Masclisme? Bé, sí. Però vull dir, ara no deixem que l'ètica ens espatlli
aquesta història.
Perquè
el Pachuli aquest no l'odiaven, no?
No.
Tot i que era ell qui enganyava la dona.
Clar, però bueno, ara per aquest detall no deixarem de narrar aquesta bonica història.
Ah, clar que sí, d'acord.
Ells confirmen... Això també m'encanta. És que cada vegada ho estic recordant. Ells confirmen la seva relació en gran, sense estar-se de res, i apareixen per primer cop junts i agafats de la mà a on? Al Rocío.
Clar que sí, bravo!
En plena romeria, ella amb un vestit blau de gitana, ella amb un barret de palla i una camisa rosa suada que se li veuen les ronxes aquí sota les aixelles, i a la retina de tots han quedat aquelles imatges d'ells dos menjant-se la boca dalt d'un carruatge, ella amb els peus recolzats al seient, com dos adolescents al parc, que només els hi falta la bossa de pipes i l'altaveu Bluetooth, bueno, doncs igual. El Rocío, eh?
El Rocío, nena.
El Rocío de banda. Això seria com si ara se sabés que Puigdemont està liat amb Guillermina Mota i es van a menjar els morros a Montserrat. Vull dir, simbòlicament seria exactament el mateix. Però per ells anar davant de la Verge és una manera de dir no tenim res a amagar, no hem fet res mal fet, Virgen del Rocío a prop, no? I a partir d'aquí comença un assetjament sense precedents per part de la premsa del cor, que comença a seguir tots els moviments d'aquesta parella, perquè és que, evidentment,
no és per menys,
ho tenia tot. La Pantoja, un carrer públic, Banyes, Marbella, la Virgen del Rocío... Bueno, en un principi a ells els agrada aquesta tensió, però a poc a poc comencen a cansar-se, perquè tu pensa que aquella època, 2003, és l'època del Salsa Rosa, Tulado, La que hay tomate, és l'edat d'or...
Seria tots, eh?
És l'edat d'or dels programes del cor, clar. I el cor es consolida més enllà de les revistes, però què passa? Que quan passa a la tele, canvia de to, vull dir, ja no és la servitud i el llepabotisme d'un hola, sinó que la tele va treure les misèries, a assajar, a plantar-te el micròfon a un pam de la cara...
És a dir, va passar de ser un reportatge de l'Hola o del Gente...
Exacte,
a ser
un assetjament. Vull dir, els famosos que fins aleshores vivien d'explicar què volien i quan volien amb exclusives, de cop es troben amb un grup de hienes que esborra qualsevol límit i que, a més, no els hi paga un duro. I el Muñoz i la Pantoja ho comencen a portar molt malament i d'aquesta època és la famosa frase del dientes, dientes...
Que son lo que les jode.
Que eso es lo que les jode. Exacte.
Que eso es lo que les jode.
Això ho deia ell o ella?
Això ho diu ella, van passejant amb en Cachuli pel carrer, la premsa els va seguint i ella diu dientes, com de somriu, ensenya les dents i no demostris aquestes hienes que això ens molesta.
Una frase que encara faig servir jo, eh?
El dientes, dientes, quan et persegueix la premsa.
Exacte.
Quan vas amb la Lola. Lola, dientes, dientes. Bueno, i com va acabar aquella història d'amor? Doncs, malament, això ja ho sabem tots. Ara sí, ara tornem a fer de Carles Porta. Recorden quan els he dit que Maite Zaldívar es va sentir humiliada a la roda de premsa per Cachuli?
O recordem.
O recordeu. Ja, deixo... Aquesta és la meva imitació de Carles Portes.
És ofensiu, bueno, és apropiació cultural.
Ja ho sospitava. I a mi em sembla ofensiu per tantes altres més coses, però bueno. Doncs, farta d'aquesta exhibició pública d'amor, la Maite, o sigui que no van tenir en compte en cap moment com això... Aquesta exhibició pública, aquesta podia afectar-la a ella o a les filles que tenia en Cachuli, perquè tenien dues filles, doncs la Maite decideix que també explicarà la seva versió. I comença a fer un tour pels platós posant-los a parir. I el gran moment arriba quan en directe a un programa de televisió, a la Tulado, deixa anar que quan estava casada amb en Julián Muñoz, a casa seva entraven bosses de brossa plenes de diners. Literalment ho diu. I perquè no quedin dubtes, afegeix també literalment que eren comissions d'obres i que a Marbella es feien obres cada mig metre. En plan, bueno, doncs compteu. Perquè no hi pugui haver-hi malentesos, val? A veure, que... bosses de la brossa, de la quantitat ingent que robaven, que són cutres hasta per robar, Marbella.
Almenys posa-ho en unes bossetes d'aquestes del Dolce
Gabbana. Un Louis Vuitton, d'aquestes que té. No, amb bosses de la brossa es va, nena. Evidentment, que la corrupció urbanística a Marbella era un secret a veus, però això el que fa és que, bueno, que no quedi altre remei i s'engega la investigació del cas Malaia, que acaba amb tot l'Ajuntament de Marbella a la presó, inclòs en tot, regidors,
tot
el Julián Muñoz,
eh?
Tot sencer. També va a la presó Maite Zaldívar,
També?
Sí, perquè es va xivar, però ella també sucava. Però imagina't si l'odia, va dir, m'és igual.
No va fer un infant de Cristina, allò, no? No, mi marido,
bueno, si no va fer, no li va sortir bé. I també acaba a la presó la Pantoja, que després era qui l'ajudava a blanquejar. Que tu dius, oi, mira que macos, com Bonnie and Clyde, que van acabar junts fins al final. No. O sigui, primer, entra ella a la presó l'any 2006, i la Pantoja, que encara està fora, perquè ella va entrar el 2013, va aprofitar que ell era dins i ella fora per deixar-lo. Lladregota i traïdora, eh? El va deixar tirat. Vull dir, i és casualitat que en el moment que deixen d'entrar a casa bosses de diners, ella deixa d'estimar-lo. Vull dir, aquí no va enquadrar. Evidentment, la història va donar per molt més. De macacos van passar a ser dos lleons que es barallaven tot el dia, que jo no en sabia res, que sí que ho sabies i que jo t'ho he pagat tot, que tu a mi no em pagues res, que jo he vist de fer concerts i del marinero de luces... Bé, total, que es van dedicar a tirar-se merda sobre mútuament i a culpar-se l'un a l'altre. Però això ja és la història del desamor, que a mi no m'interessa. Jo vull que ens quedem amb la història bonica de quan els dos eren corruptes i lliures i van començar la seva relació amb una maleta plena de somnis i una bossa de la brossa plena de bitllets.
Júlia Cot, avui especial Catxuli. Estimada, moltes gràcies per aquest resum del paper cuixet dels anys 90.
Els grans hits.
I abans d'acabar el programa, alerta, perquè us hem de donar males notícies. Al Pròxim Orient, anem a Israel. Israel anunciava, assegurava fa una estona, que havia detectat míssils dirigint-se cap al seu territori des de l'Iran. Doncs ara mateix ja podem confirmar que aquests míssils ja han sortit. L'Iran ha llançat centenars de míssils contra Israel. Ara mateix estan sonant les alarmes a les principals ciutats israelianes amb aquesta notícia d'última hora. Ara nosaltres us deixem amb el Tot Costa, però molt atents a Catalunya Informació i també molt atents al que us expliqui en el mateix Manel Elias en l'avançament del programa en el Tot Costa. Així que avui tanquem el programa amb aquesta mala notícia. Iran llança míssils atacant a Israel. Ara mateix, alarma sonant a les principals ciutats d'Israel. Veurem com segueix tot plegat, insisteixo. Manel Elias us farà una prèvia aquí al Tot Costa, i si no, per més informació, a Catalunya Informació. Ens sentim demà a partir de les 4. Família, adeu, adeu.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
A qui s'il·lusiona cada dia amb el cupó diari de l'11, bé per ell. A qui juga el meu dia de l'11 amb la data en què finalment es va treure el carnet de conduir, ben triat. A qui jugueu per molt més que un premi, ben pensat. A tots els que jugueu a l'11, ben fet, ben jugat.
Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11 guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa us convida a mirar l'arrel des del present, posant el focus a la dissidència artística. Més de 75 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular al programa de la 27a edició. Manresa, del 10 al 13 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrània.cat.
Arrenca la temporada simfònica amb la majestuosa Orquestra Filharmònica de Viena al Palau de la Música Catalana.
Aquest dijous 3 d'octubre, una de les millors orquestres del món obre amb la desena sinfonia de Shostakovich al cicle Palau 100.
Una temporada farcida d'estrelles. Klaus Makela, Teodor Currensis, Marina Alsop i Daniel Hardy.
Últimes entrades a la venda a palaumusica.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.